Al matí, a Ràdio Sabadell. A favor.
Del cantant gironí i escriptor Gerard Quintana, que ha passat per Sabadell per presentar la seva tercera novel·la, La puresa de l'engany. Ho va fer ahir al vespre en un acte al Gremi de Fabricants, inclòs dins els actes del programa literari Oliver i Companyia. La nostra companya Karen Madrid ha pogut parlar amb ell.
Gerard Quintana, bon dia.
Molt bon dia.
En cosa de 15 dies has estat dos cops aquí a Sabadell per presentar doncs, la prèvia de Sant Jordi, el teu nou llibre, i avui aquí al Gremi de Fabricants. Et sents ben acollit aquí a la ciutat?
Sí, segurament si no sabés on viure seria un bon lloc Sabadell. Em sento, no, de veritat, no ho dic a cada lloc on vaig, eh? Dic que em sento ben acollit, conec gent molt maca, tinc amics de l'ànima aquí, he treballat amb músics d'aquí, he assajat aquí a Sabadell també, només em falta tenir casa a Sabadell i fer vida a Sabadell.
Avui presentes La puresa de l'engany. D'on surt aquesta història?
Aquesta història sorgeix o neix al meu cap fa aproximadament uns 30 anys i és a partir d'una vivència. Una vivència a Girona, o a Girona de mitjans dels 90, arriba un jove de Cuba, un jove poeta, actor, un jove brillant, que ens enlluerna a tots, amb el qual fins i tot amb el sopa fem quatre concerts en una sala on ell intervé entre cançons. I un bon dia, bé, arriba un altre jove cubà, no tan jove com ell, que diu que és el verdader autor de tot allò i que aquell home que ha vingut i amb el qual hem col·laborat i que ens ha fascinat era un farsant, un embaucador, un engany tot ell, no? Ni havia guanyat cap dels premis que havia dit haver guanyat, ni havia escrit cap dels textos que recitava i deia haver escrit, ni cap dels guions, ni cap dels monòlegs, ni res. I bé, allò queda a dins meu, no? Sobretot quan, abans de desaparèixer, aquest poeta em deixa a la porta de casa les sabates que jo li havia regalat, unes sabates d'aquestes que et compres per un casament però que no fa servir mai. No eren el meu estil i eren el seu número. Estaven noves i anaven perfectes, li agradaven molt. I de seguida vaig pensar, algú que t'enganya no es pren la molèstia de tornar-te el que li has regalat, no? I m'ha anat acompanyant aquesta història durant molts anys. Això no vol dir que el llibre expliqui exclusivament aquesta història. La idea de l'engany és el que m'ha anat acompanyant, i com un engany pot arribar a ser legítim, i com algú de vegades, per sortir d'una situació extrema, en comptes de juntar quatre fustes i llançar-se al mar amb una balsa i intentar arribar a Miami, no?, a Florida, doncs pot aprofitar la seva fusta, no?, que és la seva memòria prodigiosa, el seu talent, les seves ganes de comunicar, i inventar-se ser un altre i fer-ho d'una forma excel·lent, tan excel·lent que al final va despertar tanta atenció que si hagués sigut més mediocre segurament no hagués vingut a dir ningú que era un estafador, perquè hagués passat com un mes, no? Però va ser el millor que l'autor original, que després va venir i es va quedar a complir els compromisos que no havia pogut complir el en teoria estafador, no?
És que això t'anava a dir, que se suposa que l'estafador almenys en carisma guanyava l'autor, no?
Absolutament, el guanyava per golejada. Aleshores, tot això m'ha fet reflexionar molts anys. I al final no he escrit la història d'aquest poeta, tot i que aquest poeta ja és present i és important en el llibre, sinó que he escrit la història d'una altra persona que es creu el seu propi engany, que és el Claudi Careta, el protagonista d'aquest llibre, que he escrit en primera persona, a diferència dels dos llibres anteriors, que eren en tercera persona, des de la veu del narrador, amb aquella omnipresència, omnipotència, i aquella distància que dona el fet d'explicar la història d'un altre. I aquí he intentat explicar la història d'algú que es menteix a si mateix des de dins seu, des del seu propi pensament. Per mi era el repte més gran d'aquest llibre. Aleshores, segurament és una novel·la amb més novel·les a dins, i la història del poeta cubà hi és present, però el nervi, el protagonista, el que hi és des de principi a fi, és aquest director de cinema gironí, de bona família, que més que per les pel·lícules que fa, viu de la renta que li han deixat els pares i que és incapaç d'estimar. També això em permet explicar algo que per mi és important en aquest present, en el que intentem fer les coses millor, ens plantegem el tema de la violència de gènere, el tema de l'encaix i del respecte, no? I de sobte ens trobem que la forma d'aprendre a estimar o d'arribar a la sexualitat, que en teoria l'amor i el sexe poden anar junts, han d'anar junts, doncs la manera dels joves d'arribar-hi és a través de la pornografia, no? De les pantalles, de l'accés lliure i gratuït a les pàgines, a les plataformes de pornografia. I jo agafo un personatge molt anterior, encara era digital, per tant a tot aquest tema d'internet, però que també ha arribat a la mort d'aquesta forma, no? En aquella societat patriarcal i masclista de la que venim i en la que estem encara, però que són orgullia del mascle, no? I que deia, ja és hora de que el nen es faci un home i el portava en un prostíbul, no? Per exemple, ja fos l'oncle, el pare o els amics. Aleshores, jugo amb aquest personatge recent que estem observant i estem jutjant sovint amb ulls del present, no? Amb aquest passat, amb aquests patrons, com deia abans, tan masclistes, tan patriarcals, per explicar també el present, em sembla. Aquesta és la meva intenció, per fer de mirall la literatura, encara que sigui la ciència-ficció, que intenta fer-nos reflexionar sobre el lloc on estem, sobre el que estem fent, sobre com ens estem organitzant, no? Ens fa de mirall.
El fet que agafis una història, doncs, amb una base verídica que t'ha passat a tu, anys 90, i l'escriguis ara, el 2024-23, no? Quan l'hagis escrit, això s'està publicant el 24, és el que fa de pont també per parlar dels problemes d'ara? Vull dir, aquesta història que estàs explicant seria diferent si l'haguessis explicat doncs, fa 20 o 30 anys?
Absolutament, seria molt diferent, penso. Sóc una persona del meu temps, per tant els temes que ens preocupen, els temes que estan sobre la taula, els temes que es plantegen com a repte per evolucionar com a col·lectiu, com a societat, com a país, els tinc molt presents i per tant la meva mirada sobre aquest passat prou recent està condicionat per aquesta mirada. He intentat la decisió de treballar en primera persona, a part del repte de compondre un personatge complex des de dins de la seva pròpia ment, no? També era per la voluntat de no jutjar el personatge. El narrador fàcilment, fins i tot des de la seva pròpia mirada, des d'on està mirant, ens pot plantejar aquest judici, no? I jo no volia jutjar el personatge, volia mostrar-lo amb tota la seva dimensió, sense amagar-se res, no? I em sembla que la forma ideal era entrar en el seu coco, en el cap d'aquest tipus de persona que sempre m'havia intrigat, que sempre deien ser, però que mai sabies per què eren allò, no? Aquests artistes, que eren artistes però que no acabaves de conèixer mai l'obra ben bé, que sempre estaven treballant en algun projecte però que podien ser artistes perquè tenien els mitjans per ser-ho, no? Perquè es guanyessin la vida amb l'art, no? I al mateix temps amb aquest tipus de personatge poc sociable, misogen sovint, no? Fill de casa bona, n'havia conegut uns quants vivint de rentes, que eren solitaris però que se'ls veia el conflicte en la mirada, ja, no? I aquesta misogínia d'on t'arrencava, no? I estirant d'aquest fil m'ha anat sortint aquest Claudi Careta, que m'ha deixat pertorbat després d'escriure el llibre uns quants dies encara. Sí.
Parles de repte, ja ho has dit unes quantes vegades, el repte d'escriure en primera persona, de plantejar doncs, moltes històries en una. Aquesta és la teva tercera novel·la. Com t'has sentit escrivint-la també? No sé si el fet de dir ja tinc aquest bagatge fa que t'atreveixis a aquest repte.
Sí, l'acollida d'Entre el cel i la terra el 2019 va ser molt bona. Jo crec que molta gent esperava un llibre del cantant de Sopa de Cabra i de sobte no encaixava, no? Amb l'etiqueta del roquer de Catalunya, no? Estava explicant la història d'un senyor, d'un noi de l'any 52 que ve de Bilbao a Barcelona. Bé, el segon, L'home que va viure dues vegades, va tenir un gran reconeixement amb el Premi Ramon Llull i per mi cada llibre és un repte. Jo més que el coneixement acadèmic sempre m'ha entusiasmat el coneixement de l'ofici. Vaig començar a estudiar periodisme, vaig aguantar algun any o uns anys, però clar, també era un altre moment. Ara he anat l'any passat mateix i una altra vegada a la facultat aquí a Bellaterra i està tot molt ben organitzat, evidentment, i hi ha mitjans, no? I existeix una facultat. En aquell moment estàvem escampats entre dret i econòmiques i estava començant tot allò. Aleshores, quan vaig fer COU ja per tercera vegada, diguéssim, em vaig adonar que segurament hagués après més aquests dos anys com de purgatori abans d'entrar en la matèria del periodisme pròpiament dit, perquè periodisme pots arribar-hi des d'un arquitecte, pot ser periodista, un advocat, un historiador, però un periodista no pot ser arquitecte, no pot ser historiador, no pot ser advocat, etc, etc. Aleshores, és la curiositat, el coneixement i el saber explicar les coses, no? Aleshores, bé, he parlat amb periodistes molt grans en el seu moment que no van estudiar mai, que van entrar en un diari molt joves i van aprendre tots els papers de l'auca, no? I això m'entusiasma, igual que el fuster, no? Que es fa doncs, entrant d'aprenent i al cap de 20 anys fa les millors fustes, no? Aprendre l'ofici en tota la seva dimensió. I en el tema de la literatura, per mi, no he anat mai a una escola d'escriptura d'aquestes, per exemple, tot i que potser m'hagués agradat molt i m'hagués fet molta il·lu. Però m'ha agradat aprendre llegint. Vaig tenir la sort de néixer damunt d'una llibreria que regentava el meu oncle, que bé, de seguida em va començar a fer les guies de lectura, en veure que m'agradava perdre'm en les pàgines dels llibres. I penso que és tot el resultat d'una vida, de la mirada, no? D'anar construint la teva mirada, del que t'agrada, el que t'interessa, com pots traduir algú tan complex com és el pensament humà, no? amb unes pàgines i ser capaç d'explicar sense desbordar-te, com jugar amb les estructures, no? I en cada llibre intento aprendre alguna cosa. En el primer estava molt preocupat per la versemblança i vaig fer una feina de documentació històrica molt obsessiva. Semblava que així li donaria més versemblança al meu relat, no? En el segon em vaig dedicar a destruir la frontera entre realitat i somni i ficció. I en aquest, la meva obsessió era això, era com explicar un personatge tan complex des de dintre. Segurament és una novel·la més psicològica que les anteriors, però també com jugar amb els personatges i amb el lector. M'agrada començar enganyant el lector des de la primera pàgina, per exemple. No sé, podríem parlar hores i hores.
Esperem que tingui tant d'èxit com les anteriors, doncs. Moltes gràcies, Gerard Quintana, per atendre Ràdio Sabadell.
Gràcies i fins la següent, que ja és dins del meu cap.